drets laborals i amb unes altres normes mediambientals i fitosanitaris també, que no són les mateixes que s'exigeix a la Unió Europea.
11:04, més notícies al butlletí informatiu de les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Al dia, amb Marta Garau.
I 5 minuts ja encetam aquesta tercera i darrera hora de programa en què volen comentar-vos un cartell que s'ha fet viral perquè hi ha un Feliz Navidad que ha estat font de disputa a una comunitat de veïnats espanyola.
El luterito mañanero ilumina mi sendero. El luterito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, camino de Belén.
Tuqui, 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 tuqui. Tuqui, 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 tam.
Apura-te, mi burrito.
No, perquè he fet un senyal... No, ha passat una cosa. Jo he aixecat les manetes com per fer així amb Bernan Adelantes, que havien d'obrir micro, i per això
I
hem compartit...
I se m'ha sentit el tuqui-tuqui.
Exacte, perquè nosaltres, si una cosa som...
Mai fem karaoke no. Així de forma inesperada, ni molt manco.
No, i a part, si una cosa som en aquest programa és molt d'estuqui-tuqui. En tots els seus vessants. I com de aquell vers, quien quiera entender, que entienda. Volia contar-vos que el conte Líos de Vecinos, Dix, allò que abans era Twitter, ha compartit una història que s'ha comentat en moltes xarxes, i per això nosaltres la comentem avui aquí. A una comunitat de veïnats, un home ha denunciat públicament el comportament d'un altre resident del seu complexe per un cartell de Nadal. Pel que sembla, un dels veïnats assegura que un altre li ha llevat el cartell nadalenc que tenia a la porta que volava Feliz Navidad en dues ocasions. No una, sinó dues, perquè és la tercera vegada, és el tercer cartell...
Ell estava empipat, d'alguna manera.
...que aquest jove ha fet, ja ha dit, que deixin de tocar-li els cartells. Perquè ell és molt de Nadal, deia més o manco si se nota, perquè mos entenguem. I encara que pugui sonar com un incident menor, aquesta petita disputa acaba convertint-se en un tema comentat arreu per diferents usuaris de les xarxes socials que debaten sobre la convivència, el respecte a l'espai aliè i també què significa Nadal per cadascú de nosaltres.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad.
Jo estic segura que aquest veïnat ja havien discutit abans, o per una derrama, o per una gotera... Això ve d'enrere. Li tenia ganes, unes altres.
O perquè qualcú fa renou, que això també em pipa molt. És a dir, arriba un moment que intentes mantenir un bon tarannà, però és complicat quan el teu veïnat te fa seguitza a tota hora. I aquest cartell ens ha suscitat una sèrie de preguntes. Per exemple, on és el límit a la decoració d'una casa? Podem conèixer algú per com decora el seu arbre? Els serrallets de cabell d'àngel i les cintes aquestes de Nadal cutregen ara mateix, no són tendència. Els llums de Vigo han fet molt de mal i ara tothom vol anar bé el cavallero encara que només tingui un balconet de 2x2. Com s'encata una conversa amb un veïnat per dir-li escolta, la decoració que has posat a casa teva és horrorosa i excessiva. Clar, no sé com se faria això. S'ha de pactar l'ornamentació de Nadal en la teva comunitat de veïnats? Moltes preguntes que tot d'un intentarem respondre.
El desembre congelat, confusa retira.
Avui d'obrim debat. Decoració nadalenca sí, decoració nadalenca no, en excés mai, però de vegades comences a posar una mica de cabell d'àngel a la sabarana de casa teva i acabes enremellant tot l'edifici. On posam l'aturall, el topall?
Jo, a dia d'avui, Joana Xisco, només tinc tres coses. Arbre de Nadal, per
sí,
una banda,
arbre.
Una ponsètia que vaig comprar ahir. I...
Però una cosa, com pot tenir ponsètia a casa teva si tens animals?
No, perquè és per moixos.
Jo també en tenc una.
és per moixos. Normalment, a veure, petit parèntesi, les poncètes són molt perilloses per moixos perquè són molt tòxiques i els moixos sempre solen jugar en les plantes, se mengen les fulles i això és que van directament a l'hospital. És vera, li poden caure molt malament. Però, primer, tu has de tenir un cas. Si el teu cas habitualment juga amb plantes, no compris flor de Nadal. Després, jo la tenc elevada. I punt 3, el meu cap mai me destrossa les plantes. Ja s'encarrega de destrossar altres coses, però plantes mai.
Okay.
O sigui que és un poc depenent del
per
cas
tant,
en particular.
Per tant, tu ja ho saps que sí. Que teves les poncètes són segures.
Sí, sí, sens dubte.
Per tant, arbre, flor de Nadal i què més?
Ah, i un petit adorn que tenc a l'entrada, simplement.
Un ornament.
Com un elf petitó, sí.
No naixement.
No, no he posat encara.
Molt bé. Jo ja ho vaig contar, vos ho conto a vosaltres, a Ropits, aquest diumenge, anem a comprar el naixement, perquè no en tenim, entre tanta mudança...
Però què
no...
vols, un que ja el posis i siguin totes les figuretes a la vegada, o vols construir un belén com a tal?
És que n'hi ha uns des que fan a Plaça Major que m'encanten, que van damunt com unes rajoles de ceràmica.
I ja ho tens totes belèmes a la vegada,
vols dir? I cada rajola és com un petit, com una petita estació. I enguany començarem a construir... el nostre betlem en son naixement.
I a Can Maroto què tenen ja?
A Can Nostre tenim un arbre ben formós perquè troques ben gran, però és que en tenia un de petitó i la meva filla me deia, és que és massa petitó i és vera. L'hem posat així com una mica més grosset. Té bolles de tota casta, vull dir, molt eclèptic.
És a dir, no tens una línia argumental de bolles.
Sí, la línia argumental és... La línia argumental
és... Que és que no n'hi ha.
Sí. Però s'hi han anat afegint coses. Des de... sabeu el que és espisla?
No.
Espisla són unes figuretes així com de...
Ah, és que faci després planxes.
Exacte.
Sí, no? Aquestes petites bolletes que...
I la meva filla, que és molt de Harry Potter, ha fet diversos pislas per posar sabre a Harry Potter.
És que són molt d'art and crafts,
sí.
A casa teva. Són
I
molt
després,
de manualitats.
No, mira, manualitats. M'han regalat farres una manualitat que he penjat en el meu arbre de Nadal fet en ganxet. Meravellosa. I també li he afegida.
Jo en tinc una d'aquestes manualitats. A mi també em
va
arribar. Clar, perquè estar aquí passant-me se m'ha passat cara.
Mira, jo allò que volia dir és que en el final, més enllà del concepte que en Xisco de, com a de temàtic o de... Com ho has dit?
Una línia argumental.
Sabre també és de posar les coses... Que te descriuen i que te fan feliç i que te...
Si tens una manualitat del teu fill quan anaves a guarderia,
sí,
per què no?
Per què no?
No?
Per què no? Sí. Però...
Et cert, per la decoració de Nadal poden conèixer a molta de gent.
Sí.
Na mare t'ho has d'afegir.
No d'afegir, perquè
sí.
Menys és més. Però jo sempre... Aquest concepte, aquesta frase,
home,
menys és més.
Estimada, bolles de Nadal, pisles, manualitats que t'han anat regalant i altres herbes, em sembla
exemple,
un poti-poti una però, mica complicat
no,
de gestionar.
Però, per exemple, aquesta cinta que envolta sabre...
Sí, la cinta de Nadal.
Això jo no ho pos.
Home, hi ha cintes i cintes, eh?
Molt de brilli en el meu arbre no hi ha.
Hi
ha més cosa personal, pròpia i artesana que no comprada.
Jo és que amb això tenc un dilema. Me fa ganes posar l'arbre cada any, però llavors me fa una peresa que no puc. I jo vull un arbre de 3 metres. Però, clar, et sorso de que nostre no en fa 3 de metres.
Clar, tu vols explicar que t'ha dut ton pare de petit.
Exacte. No era tan alt, però sí. A mi m'agradaria... I n'he de trobar un que m'agradi, que sigui ecològic, és a dir, que se pugui reciclar i tot allò,
jo
i
anys...
que toqui, i no n'he trobat encara.
Mira, he de confessar, Joana, perdona, que na Joalanda Ruiz ens passa les fotografies del seu arbre de Nadal, que per cert és preciós, i que, a més, ha fet un betlem de Playmobil, que és molt original.
Que mona, que és la Yolanda.
Que...
I, de mirau, sí. Jo fa anys que dic que vull comprar una escala de figuera, sabeu que és, no?
Sí.
Una escala de figuera o de figueral, per fer un arbre de Nadal amb una escala de figuera.
Que queden preciosos, és vera.
Posar-la en el pati.
Ses alternatives.
No, alternativa no.
M'arrenyaries molt si...
Quina cosa més nostrada que una escala de figuera?
No, és vera, i molt no. Sí, sí, totalment. I la podem veure molt de pobles de les nostres illes. M'arrenyaries molt si te confés que tenc una secció s'arbre d'animals polars.
Una secció s'arbre? Mira tu si s'arbre és gros.
No, no és gros, però hi ha una zona per a baix on són animalons.
polars.
Polars, clar, tots són blanquets.
Ok, no, no.
Com a pet friendly que sóc, havia de...
Cadascú...
Havia de tenir-ho.
Cadascú també, diguéssim, que projecta la seva personalitat en allò que
per
fa.
Per això, dèiem, l'anàlisi dels arbres de Nadal depenent de la personalitat de cadascú.
Però tota la teva família... És que ara ja que m'has obert aquest meló...
No, jo tinc de tot. A mi m'interessa...
No, però cada família, és a dir, cada membre de la família, el teu home o tu, cada un dels teus dos fills, teniu com una secció de sabre? Tu t'has quedat als baixos, el nin s'ha quedat, diguéssim...
Se podria dir que en certa manera sí.
El pit superior, com ha anat?
Cada un té decora. Com una petita llicència a fer el que li agrada a l'arbre de Nadal. I sí que és vera que hi havia una part que a mi me feia il·lusió posar aquests animalons, i després també tenc, com la Joana Maroto, una part de manualitats on hi ha des d'una campaneta de Nadal que varen fer els meus fills. Sí, t'encantaria. T'encantaria. Eclèctic. Tenc també un arbre eclèctic.
Quina por. Però bé, si vols, et sou felices, estimades, qui són jo, per dir una paraula més, més enllà de l'altra.
Mira, m'estim més un arbre que parli de la vida d'una família que no aquests arbres amb aquestes guirnaldes que són un poc estantisses dels anys 80, que després, per cert, hi ha icones per tot. Quan recoeixes, és vera, mai acabes de netejar-les. Per què no? I llibertat a l'hora de crear el vostre propi arbre de Nadal.
A vegades me deman qui és que compra tant de fil i tanta corona de plàstic per fer manualitats, i és que veig que estic en dues bandereres d'aquest tema.
Jo darrerament no en faig tantes, però jo n'he fetes moltes. Jo, les manualitats són el meu món. Des d'aquí, una crida, si necessiten qualque programa a IB3 de manualitats...
M'hi puc apuntar.
Art Attack, creativitat, o el que siga, i necessiten presentadores...
Que, per favor, fitxin a Maroto i a Nagarau.
Perquè ser dues, poden presentar.
Sí, no, jo m'he inclòs, com
veus. I
les
poden fer. Sí.
Molt bé, i ja que hi som, ja que tot
arroba
una feina,
general.
Que m'afitxin a mi de jurat, i jo vos diré una mica com ha anat la cosa, perquè vos veig que sou una mica laxes a l'hora d'analitzar.
I anirien convidant i gent que, per ventura, amb un bòtil mor facin una llàmpada, o amb
saps què
un...
passa, Joana?
Mos t'ensenyin a acordar. Sí.
Relaxa
sí.
Moltíssim, serveixen com a teràpia, t'ajuden a desconnectar, els temps sí, que passa volant quan fas manualitats.
És vera, però un pic que ja t'has relaxat i tal, ho tires.
No,
ho dic perquè llavors parlaríem de cases...
Home, si és un collar de macarrons, igual sí.
Parlaríem de cases decorades amb manualitats do it yourself.
Jo t'he fet una manualitat qualque vegada. Tu aquesta manualitat l'has tirada?
No, no l'he tirada perquè saps, estimada, mem, un moment.
I d'això?
A mi no m'ha passat, se m'ha passat cara en directe, que sap que no m'agrada gens.
És que clar...
Manualitats que m'has fet va ser durant la pandèmia. M'ha vas fer un estotxet per dur les mascaretes, que m'ha anat beníssim, i el tinc guardat allà com un souvenir gairebé...
Per ara hi pots dur els teus bolis?
Gairebé antropològic d'allò que varen viure, per mi és una relíquia, i hi puc dur els bolis, però tampoc m'ha regalat tantes coses, Joana Maroto.
T'he regalat cosones.
El Nadal congelat s'ha acabat. Crec que és el moment de donar...
Moment.
Molt bé, gràcies, Bernat. Crec que és el moment de donar per clos aquesta conversa.
Au, idò.
Sabeu què és el que m'encantaria posar a un arbre de Nadal? Que trob que això sí que, per molts d'anys, gaudir d'un arbre de Nadal amb aquest element, jo crec que és parlar d'un arbre de Nadal balear, molt nostre. I amb l'arribada d'aquestes dates, en aquest cas, Inca... torna a omplir-se de símbols, de tradicions, de comunitat, gràcies a iniciatives que recuperen i que posen en valor el patrimoni cultural i material del municipi. Confusa retira.
Piblegen tots els llums i s'encenen ses foganyes, arribant en un en un, els veïnats i ser veïnades. Deixin bomba rup-a-rup i et sonades ses guitarres, fan que ser dretes i esquerres se germanin. Llavors canten ses nedades tot fet junts. Ding-dong, ding-dong, sonen ses campanes. Ding-dong, ding-dong, ara ja que hi som tots.
Arriba la segona nit de neules que convida la ciutadania a redescobrir espais emblemàtics del poble a través de la decoració nadalenca, la música i l'artesania i també la participació col·lectiva. Aquest recorregut cultural, que també ha de tenir reconeixement, no en faltaria d'altre, recorregut cultural i festiu, no només reivindica elements tan propis com les neules, els batlems o els ciurells, sinó que també crea un relat compartit entre generacions, entitats i creadors locals.
I aquesta nit de les neules és a Inca i, a més, també es prepara per aquest cap de setmana una jornada de creació amb un taller de neules, o es poden anar a fer manualitats, per a tots els públics. Parlam de tot plegat amb Montse Xalesta, una de les ànimes impulsores d'aquest projecte, perquè volem entendre aquest origen d'aquestes neules, el sentit i també el futur d'aquesta proposta que comença a arrelar-se en aquest municipi del Reguer. Bon dia, Montse, com estàs?
Hola, molt bon dia a tots, molt bé.
Preparada ja per aquest taller de neules de demà?
Sí, 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 la veritat és que ha tingut molt d'èxit, varen posar les places a l'abast de la gent i en poc més de dues hores varen tenir el taller ple. La veritat és que ha tingut molt d'èxit, ha quedat gent en llista d'espera i la veritat és que això és una bona notícia perquè les neules han pres i tenen futur.
Tenen futur i tenen aquesta força, no?, també del nostre llegat. Per tant, nosaltres no tenim opció, no?, a venir a fer manualitats amb voltes, no, en aquest taller de neules.
Sold out, Joan.
Està tot ple, per demà està ple, però en prepararem qualcun altre més.
Sí, no, jo crec que ho heu de fer, perquè s'ha tingut tant d'èxit, però bé, contem-nos també una mica com és la idea, no?, i quin és l'objectiu inicial del projecte en si, no?, perquè demà aquest taller i dia 27, que queden encara un parell de dies, teniu aquesta nit de neules, aquesta segona edició de la nit de neules.
Sí, el projecte va néixer l'any passat, quan ens vam donar compte de que hi havia moltes neules, moltes cases, que la gent no mostrava, no només a casa, sinó també en els temples. O sigui, vam voler obrir les portes a lo que són esglésies, convents, perquè la gent pogués veure aquestes neules fora d'un horari habitual, que no hagi d'anar a missa per poder veure aquestes neules. I així va ser com va néixer aquest projecte l'any passat, que va ser un acte molt senzill, sí, però que va tenir molt d'èxit. La veritat és que ens va sorprendre la quantitat de gent que va venir l'any passat a Inca a veure aquesta primera nit de neules, i enguany ens hi hem posat amb un poc més de temps i hem fet un recorregut, o hem ideat un recorregut on hi ha 7 punts principals de la ciutat que estaran oberts en el públic perquè la gent pugui mirar aquestes meravelles.
Montse, i cal tenir una traça especial per fer neules? Ho dic perquè enguany, que s'han declarat patrimoni per part del Consell de Mallorca, anar regalades perquè les puguem tallar a casa, jo l'altre dia em va arribar una d'aquestes cartolines que han portat a l'abast de la ciutadania, vaig intentar retear-ne una, i què vols que te digui?
Igual no tenies unes bones eines, perquè això...
Tenia un cúter normal i corrent, ho vaig intentar, i vaig destrossar la neula. Clar, també n'han de saber una mica, han de tenir una mica de maneta per poder fer-ho.
Sí, la veritat és que has de tenir paciència, sobretot molta paciència, molt de pols, i estar relaxat i tranquil a l'hora de fer una neula. Aquestes que va repartir el Consell de Mallorca, que estan fetes amb un paper de 120 grams, són de les més senzilles, són en línies molt rectes, i per començar, aquestes estan bé. Després hi ha les neules top, que, bueno, que aquestes se fan amb bisturí, amb unes estidoretes molt petites, d'aquestes de cosir o de brodar, o sigui que les desconsells són bones de fer.
Per cert, Montse, que l'altre dia vàrem entrevistar la consellera vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca, sobre les neules, que els han protegides i els han convertides en bé d'interès cultural i patrimonial, i mos han enviat neules, així que vos les repartiré tots perquè feu manualitats aquest dia a casa vostra, ja que no podem anar al taller.
Jo em vaig agafar una i no va anar molt bé.
Sí, però qui sap si hauríem de practicar un poc més, no? És una bona iniciativa i sobretot per animar la gent. Montse, fent referència al que acaba de dir Joana, la declaració de patrimoni immaterial de la humanitat. Jo crec que
sí,
això...
Sí, bé d'interès cultural.
Exactament,
sí,
bé d'interès cultural i material. Perdona, afegeix la correcció.
Sí.
Jo crec que això suposa un abans i un després, també, i sobretot de cara a protegir-les en un futur.
Sí, sí, la veritat és que és una passa molt important. Hem de recordar que aquest camí el va iniciar en Tomàs Martínez i Miró, que ja no està entre nosaltres, però ell va ser l'impulsor d'aquesta arrencada de les neules aquí a Mallorca. De fet, ell va escriure un llibre, que és l'únic llibre que tenim que xerra de neules totals, 100% de... Cada cosa són temps i per Nadal neules, i en Tomàs el que va fer un recull de totes les històries o totes les persones que feien neules a Mallorca. Va recórrer tots els pobles i cada poble va trobar informació sobre les neules. I amb aquesta informació va fer un llibre, i no només en gent de Mallorca, sinó que també va estudiar les neules a Catalunya. De fet, a nosaltres, les neules mos arriben a Mallorca en la conquesta de Jaume I. Està documentat que les primeres neules se van penjar aquí a Mallorca, a la capella de Santa Anna, en el Palau de l'Almudaina. Va ser la primera vegada que se van penjar neules. I això molt bé, pues, d'aquesta tradició catalana. A Catalunya aquesta tradició va desaparèixer amb un 80%, però en Tomàs Martínez fa 2 anys va poder recuperar aquesta tradició catalana, va demanar a un grup de neulers menys si podrien oferir neules per decorar la catedral de Barcelona. Va fer una crida a través d'un grup de WhatsApp que tenim els diferents neulers i en qüestió d'hores va tenir 300, 400 neules per dur a Barcelona. Jo vaig tenir la gran honor de poder anar el dia que penjaven les neules a Barcelona i posava la pell de gallina a veure les neules fetes per neulers i neuleres de Mallorca decorant...
Segur que era preciós. Vaja, quina estampa.
La catedral, sí. I això va néixer un poc així. O sigui, jo m'hi vaig introduir en aquell moment. Quan jo faig fotografia, m'agrada molt la fotografia. En aquest grup tothom feia neules i tothom oferia, pues, jo soc de Montuïri i en duré 3, jo soc de Maria i en duré 10, jo soc... I tots els pobles anaven oferint. Clar, jo no sabia fer neules en aquell moment i me vaig oferir a anar a Barcelona el dia que s'apenyessin les neules a fotografiar, a deixar constància d'aquell moment. I a partir d'aquell moment pues, també m'hi vaig introduir dins aquest món i a poc pues, vaig avançant. No faig aquestes filigranes que veu, però a poc. I ja vos dic que és qüestió de paciència fer una neula.
Ara que dius això de les filigranes, Montse, quan se tarda en fer una neula d'aquestes pro? D'aquestes que, per exemple, que tenen un ballamet rateat. Quant tardam en fer una neula d'aquest tipus?
Doncs pues mira, la millor entre 2 i 3 hores. Jo n'he vist qualcunes que hi han estat fins a 10 i 15 hores, eh? D'aquestes que són filets, o sigui, 10 o 15 hores amb una neula. Clar, i molta gent demana, i no el saben en aquestes neules, o sigui, si haguessin de vendre aquestes neules en el preu de les hores, és que és incalculable el valor d'una neula.
I quan,
o sigui,
quan
vos regalin
neula...
una neula, és un bon regal.
Donant gràcies perquè hi ha una feinada darrere. I quan una neula, per exemple, te surt malament, com era el meu cas, jo tornant a mi mateix, se poden adobar de qualque manera? O has de tornar a començar a fer la neula des del principi?
Bé, hi ha la solució de posar-li una tirita. Clar, això són aquestes ferretines de color blanc, del color del paper, i pots fer aquest afegit.
Els típex del meu temps, quan t'equivocaves fent un examen.
Típex per neules, no està gens malament.
Exactament. El que passa que molta gent, quan... Men, si és en el principi, quan jo comences, doncs pues mira, tornes a començar de nou i ja està. Però clar, si ja en el final, quan és una neula tan laboriosa, se te romp un filet d'aquest que et retalles, doncs pues sí, la solució és posar pues això, una ferretina del mateix color que el paper, el més discret possible, perquè no se vegi mal.
I de res, Montse, que vagi molt bé aquest taller, aquesta nit de ses neules, i que l'any que ve mos avisis en temps, perquè volem venir i volem aprendre també nosaltres a fer aquestes neules precioses per decorar la nostra obra de Nadal.
Pues sí, ja vos dic, estàveu tot convidats dia 27 de desembre, entre les 8:30 i les 10:30 del vespre, que és quan estaran obertes els espais.
Idò, que vagi molt bé, i farem aquest recorregut també. Gràcies, que
molt
vagi molt bé.
Moltes gràcies i molts d'anys.
Molts d'anys.
No podeu discutir que un arbre de Nadal tot ple de neules no és una estampa preciosa i superharmònica, no?
Això sí.
Avui que parlàvem de decoració nadalenca, no me diguis que aquesta no seria de les top.
Sí, perquè seria com... En Xisco abans mor de que si no té com un...
Argument sòlid,
i aquest argument...
Un discurs.
Una línia argumental.
Estaria molt bé fer-la només de neules i llevar les bolles i tots els accessoris, no?
Per un arbre de neules, és preciós.
Preciós.
Debat trepidant el que tenim avui, eh?
Avui no
tots
som així.
Decoració nadalenca.
Avui mos ha pegat per aquí.
En el punt de mira. I tant que sí. Són les 11:27. Uns consells per a tornar amb tot d'una, que encara tenim moltes coses que contar-vos.
holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Un vi de denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
72.484 milions d'euros!
Dilluns 22 de desembre, el dia especial sorteig de Nadal. Viu la pluja de milions en Vive3 Ràdio. Des de les 9 del matí, l'equip del dia entonarà a la ràdio pública la tradicional banda sonora de les festes. Dilluns, des de les 9 del matí, el dia especial sorteig de Nadal. Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb Vive3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Vetres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
No som a dilluns, som a divendres. S'ha colat un vamos de la Joana Maró, te pots?
Sí, perquè estàvem aquí donant no,
ideal,
tot.
Ideal, ha quedat perfecte.
Sí, sí, sí.
Ha quedat perfecte.
Energètica.
Com seria, però...
Perdona, Joana, vaig per feines ja.
En català seria... Vinga, mem.
O Dali Sobes.
Dali Sobes.
Au, vinga. No som a dilluns, per tant, en comptes de moment, el moment aquest habitual que tenim de no dilluns no accelerarà. Però sí que poden celebrar que sí som a divendres. No sé si
i eren persones idèntiques a l'altre. No?
Val, bàsicament, el que volia dir és com celebrem avui que som a divendres.
Vinga, atenció, perquè primer de tot no ho celebraré. Aniré de cara amb vosaltres tres. Vos heu de preparar. Tenc un missatge per cadascú de vosaltres. Comença per tu, Marta. Mira, Marta, tu de vegades ets extrovertida i sociable, però altres vegades també t'estimen més estar tota sola.
Però un moment, de què estem parlant ara?
Moment. Joana, tu tens potencial que encara no has aprofitat del tot.
Mare meva.
I, Xisco Nadal, sols se critica en tu mateix, encara que en el fons saps que tens moltes qualitats. D'acord?
Mai te corregiria. Mai te corregiria. Sóc en crítica amb mi mateix i a l'univers que me'n revolta.
No m'ho diguis que m'ho has fet un IA i has parat
jo deman, és a dir, com vos sentiu amb aquestes frases? Heu notat del que vos he dit, vos ha estat familiar? Vos heu sentit identificats?
Totalment.
De qualque manera?
Home, jo vull
pensar. Ets el nostre guru.
No. Jo,
de Marta, no.
De vegades ets extrovertida i social, només ho semblo.
Però, d'acord, tens aquesta part, d'acord.
Només ho faig veure. Més.
Exactament.
No?
Què heu viscut ara mateix? Té un nom, el que vos he fet i el que ha passat. Se diu Efecte Forer. I vos l'he d'explicar. És un fenomen psicològic que explica per què moltes persones creuen en descripcions aparentment personalitzades. Vos semblau, dius, ostres, això parla d'això. Però, en realitat, se poden aplicar a qualsevol persona. Qualque
no,
vegada...
qualsevol, no.
Sí?
Qualque vegada heu sentit, per exemple, una cosa que sigui horòscop, o un evident, que descriu la vostra personalitat, eh? I deus, és que me coneix?
M'ha clavat. Si
m'ha clavat.
Una cosa, la secció d'avui va en contra dels horòscops.
No, va... va
fer... No, només per saber... Només per saber com he d'actuar.
És una manera de contextualitzar això que passa. És a dir, com se pot crear aquest efecte Forer? Que jo m'he inventat aquestes tres frases, eh? I veig que més avant...
Però te les has inventat?
No te les has inventat, m'ho has xerrat un poc perquè mos coneixes.
No, no, perquè hi ha un model
d'efecte Forer.
Hi ha un patró amb com uns adjectius que se poden utilitzar més o menys en tothom.
Tenim tanta curiositat en què s'ha inspirat per fer aquestes frases que veu descobrir després.
Com és la manera de fer-ho? Hem de fer unes descripcions una mica vagues, que siguin ambigües també, no? Que sigui, i que la gent se pensi que són precises, però no, que realment ho poden dir a tothom. Clar, si a més aquestes descripcions són positives, ajuden, no?, en aquella persona se les faci seves, se les senti seves. Per tant, Xisco, tu ara mateix, perquè vegis també com m'entrec a tu, eh?
Sí.
Tu t'atreviries a fer un efecte Forer cap a jo, a fer-me una frase...
Anem, això s'hauria d'avisar.
D'acord, però... Bé, pensa-la.
No.
Ah, mira,
espera, vols? Xerra, omples 8. 3 Vinga. Segons que necessit perquè el meu cervell s'activi.
Mira, podem trobar altres exemples d'efecte Forer, per
ja
exemple.
Ja el tinc.
Vinga,
ja
endavant.
T'agrada fer veure que vols passar desapercebut, però en el fons tens una necessitat patològica de ser al centre.
Que
bo et sembla. Això, avui
ha fet de Forer.
Punyals a l'aire?
No.
Jo crec que s'ha escudat en s'efecte Forer.
Un momentet.
Teràpia
en
directe.
Un momentet.
Assignatures pendents.
Un momentet. En Ferrer m'ha dit que són frases com un moment determinat, passen...
Jo dic vagues, ambigües, però bé...
No, que se te pot aplicar a tu i a milers de persones que ara mateix estiguin escoltant la ràdio.
Per què dic que m'entregava ell? Perquè ja sabia que això passaria...
Jo que he vingut aquí a donar espectacle.
A mi m'agrada aquest moçó aquí.
A donar espectacle i a seure retes a cadira, perquè si no surt terrorífic en aquella imatge que me veig aquí davant.
Exemples d'efecte Forer. Horòscop, per exemple. Aquest test de personalitat no científics que veiem a vegades per internet, que a vegades molts hem animat a dir, men com m'escriurà, no? Cursos de coaching i autoajuda, alerta amb això, perquè les frases que diuen realment són molt generals. Si vols fixar bé, són molt ambigües. Aquest tu ho pots fer perquè tu ets especial, perquè tal, ho poden dir a tots. Dèiem això, astrologia, tarot, numerologia, grafologia, màrqueting, publicitat... Sé que puc entrar en polèmiques, sé que hi ha gent que creu en algunes coses, jo no... Però dic, jo sempre ser la base científica dels efectes que generen aquestes coses, d'acord? Sí que no vull anar més enllà.
Com diria mon maret, a quin valor.
Exacte, quin valor.
Vos heu ficat tots dos en un jardí, que jo no sé, quan t'acabi és directe, què passarà aquí, però continuem.
Poden sortir fàcilment perquè passam d'això a fer un concurs. I per què? Per què fem un concurs? Perquè hem de parlar d'un altre efecte, que se diu, atenció a això, que aquest jo crec que pot sonarà més, que se diu efecte Mandela.
Così si quelle in Africa malupa canisu fondo loyo.
Himne de Sud-àfrica, per cert, que he descobert que és aquest, per parlar de Nelson Mandela. Efecte Mandela, què és això? Se produeix quan creiem recordar situacions, fets o esdeveniments de forma errònia. I mos pensant que són reals. I ja els donant com a fets, però realment no han passat, no? Per què se diu efecte Mandela? Perquè durant molt de temps, Nelson Mandela, aquest activista i president de Sud-àfrica, molta gent se pensava que ell, quan va anar a presó, va morir a presó. No recordaven de tot el que hi va després, que va sortir, va ser president de Sud-àfrica, i això era un efecte Mandela, perquè durant molt de temps la gent tenia aquesta idea. Per tant, amb aquest concepte, amb aquesta efecte Mandela, avui farem un concurs perquè vosaltres identifiqueu coses que vos diré si són reals o no. O demostrareu que heu patit un efecte Mandela perquè us penseu que són reals. Mm-hmm. D'acord? Vinga, ara sí, endavant amb el concurs.
A jugar!
A jugar, sí, el precio justo, gràcies al nostre estimat Bernat.
A jugar!
Gràcies a en Maroto Prat. No, Prat. Sense S.
Vinga, vos diré coses que han passat o no, o personatges, o bé, coses molt ficades dins la cultura popular. M'heu de dir si van ser certes o no. Per exemple, anem amb el primer concepte, el primer personatge, a través d'una música. Escolta'm, la primera escena a la qual animada va aparèixer Mickey Mouse.
Blanc i negre.
Exacte, blanc i negre. Damunt una barca molt mítica. M'heu de dir la vestimenta que du un Mickey Mouse. Xisco, començant per tu, l'habitual, eh?
És no en aquesta imatge de blanc i negre,
no,
eh?
No, la icònica vestimenta de Mickey Mouse.
Claríssim.
Aquesta és la barca, no la record, però sí, el primer Mickey Mouse era molt diferent a com és ara. Per tant...
Jo dic,
vestimenta.
Te puc comprar d'ara. És a dir, l'imatge de tu a la teva època que recordes de Mickey Mouse. Que duia...
Que els són vermells, no?
D'acord?
Duia com una espècie de corbatí groc.
Corbatí?
Sí, una cosa groga, és que jo record. Això era un Goofy. És que clar,
no, Mickey Mouse mai ha dut corbatí.
Ara estic mesclant...
Mickey Mouse?
Ara estic mesclant amb Mandela.
Però posar més elements?
No, jo crec
que anava amb Pol.
No.
Com a dir de punt. Era un dibuix animat, no humanitzat.
Idò, mira... Pensava que vos equivocaríeu perquè moltes vegades la roca que s'ha comentat amb Mickey Mouse, que és un efecte Mandela, és que sí, va amb calçons vermells, però se li atribueixen també unes retranques vermelles.
I no, mai n'ha duit retranques.
Mickey Mouse
mai,
no va amb pel...
Mai, mai, molt agosarat. O se l'han dibuixat qualque vegada amb retranques.
Però ha dut un efecte Mandela.
No, no és Mandela.
No ha passat
mai. És que hi ha molt de Mickey Mouse dibuixats.
No ha passat mai. Vinga, següent fragment de pel·lícula que hem de veure si és cert o no. L'ambientam amb una banda sonora.
A mi aquí no m'agafes perquè crec que he vist aquesta pel·lícula 30 vegades.
Terminator 2, d'acord? Hi ha una frase mítica, hi ha una escena mítica en la qual el seu protagonista, Arnold Schwarzenegger, diu Sayonara, baby.
Uh-huh.
El manco, això és el que sempre mos hem pensat. És així? Diu Sayonara, baby, o no ho diu?
Sí, sí que ho diu.
Na Joana està convençudíssima.
Sí,
na Marta no pot opinar perquè l'ha vist molt. En Xisco Nadal...
A la versió original no diu això. A la versió original
Marta,
diu...
M'agrada que faci aquesta precisió. Poden dir les dues coses. El que diu la versió doblada i després direm el que diu la versió original.
Jo doblada no l'he vista. Crec que la versió original diu hasta la vista, amigo.
Baby.
Això.
Amigo?
Bueno, jo l'he vista... Però sí que ho diu en castellà.
Teniu
que
tot
jo...
raó, teniu tot raó. És dir,
he mesclat.
Amigo?
He mesclat.
Versió espanyola, Sayonara, baby. Versió...
Hasta la vista, amigo.
Hasta la vista, amigo.
Com si fos un jarbuix, a Texas.
I això vol dir que l'has vist moltes vegades, aquesta pel·lícula?
Sí.
Ai, Marta.
És una de les pel·lícules... Sí, soc una caça de sorpreses respecte als meus gustos cinematogràfics.
Vos intentar colar coses que sí que són reals, perquè si no, te'n dic gràcies.
Clar, no, no, si està beníssim aquest concurs.
Vinga, va, facilíssima. Següent música per acompanyar un possible efecte Mandela.
Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa'lante.
Ai, que me muero.
Anem a fer una mica d'història, perquè sí. Què passa? El primer gran efecte Mandela que va viure a Espanya.
Ai,
això
pobre.
Ja no és un concurs. Ui, això ja,
això
evidentment,
és
no vos ho donaré.
Això és un desastre.
Quan se va dir, any 1999, el programa de televisió Sorpresa, Sorpresa, que Ricky Martin amagat dins un armari, que això també hi ha moltes lectures en aquella època.
Jo crec que va ser la primera vegada que el van intentar treure.
La primera fake news.
Efectivament.
Aquesta va ser la primera fake news.
Recordem, primer joves que m'ho escolten, i va circular un rumor que en Ricky Martin estava a punt de fer una sorpresa, cau una fan ficat dins un armari, i aquella lota que havia de fer la sorpresa...
Era massa pet-friendly.
Exacte, tenia un ca i va jugar amb confitura i no poden dir res
era
més.
Era pet-friendly en excés.
Pet-friendly-filia, no,
no
seria?
No poden dir res més. Perquè va ser una feta Mandela, perquè fins i tot hi havia gent que deia que havia vist el vídeo, un vídeo que mai no va existir. Atenció, perquè un rumor diu que, sorpresa, sorpresa, havia fet el canvi de presentador, havia passat d'Isabel Gemio i Concha Velasco, i se va dir que aquest bulo, aquesta fake news, s'havia creat des de dins per recuperar de la davallada d'audiència que havia patit el programa. Vull dir que no descartem res. Però bé, això va ser una feta Mandela, perquè mos entengueu que hi havia gent convençudíssima que això havia passat, un Mandela fet. Vinga, va, anem a una altra feta Mandela amb una cançó.
Of the world.
Acaba així. Of the world, com acaba? La Joana diu que acaba of the world. Tu com dius com acaba, Marta?
No, no acaba així, però no me'n recordo. L'hauria de cantar sencera. Ostres, no sé si m'ho donarà temps.
Xisco, com acaba?
Jo no l'he cantat mai.
Bueno,
jo només he dit We are the champions.
No és així, ostres, com era?
For the world.
Jo vos convido que cadascú pensi, és a dir...
Però això què és? Un efecte Mandela o un nivell deficient d'anglès?
No,
que també
no
podien ser les dues coses.
No mira, vos dono una pista. No parlam del que diu. És a dir, no mos ficam en les paraules que utilitza. D'acord? Què vos he de dir? Ara vos pos com acaba realment aquesta cançó, d'acord? Anem a posar la segona part, com acaba aquesta mítica cançó.
Acaba així.
Aquí mos has enganat.
No hi ha Off the Wall. Com us heu quedat?
Mos han quedat que has parat la versió que no surt Off the Wall.
Mira, vos explico, que no, és molt senzill. Off the Wall surt...
Això surt a una altra estrofa.
És a dir, Off the Wall surt a la primera estrofa. És l'únic moment que surt, però tothom ha donat per fet en aquesta cançó cada vegada que havia la tornada que Off the Wall sempre anava. I a la cançó d'estudi...
Aquí has agafat les pinces...
Això és un efecte Mandela sí. De llibre. O sigui, i a la versió d'estudi mai diu Off the Wall. I tothom l'hem acompanyat sempre.
Això és un efecte Mandela que m'agratja.
No, però és molt curiós.
Això és un efecte Magrela.
Vinga.
En tot cas, tenim moltes més...
Sí, tenim més.
Tenim més que recuperarem, perquè totalment. El concurs continua.
Sí. No les mireu, no les mireu.
No,
perquè
si no, clar, no. Només he vist un titular, però les deixem per un altre dia,
moment.
Que si no, jugam en avantatge. Són les 11:44 minuts, hem de parlar també de cinema, que el temps mos passa volant, i hi ha algunes estrenes que jo crec que paguen realment la pena, després d'uns consells.
Ha guanyat qualcú?
Tots.
Tots han guanyat.
Ah, que no han dit el veredicte.
Tots.
Han guanyat tots.
Han fet un paper ben digne.
IB3 Radio és diversió. Al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, els ous. Els ous ecològics són aliments versàtils i altament nutritius, formats per tres parts principals, la closca, el vermell i el blanc d'ou. I provenen de gallines que han estat criades en llibertat, a l'aire lliure, alimentades amb aliments ecològics i sense l'ús d'antibiòtics. Així és un ou, no un de gallines criades dins una gàbia. Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes benestar animal, demanes productes de primera qualitat. Cofinançat per la Unió Europea.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalonc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Una setmana més, moment d'anar al cinema.
I com tu deies, Marta, moment per anar al cinema i avui volem començar per el blockbuster de la setmana i del mes, si m'apures.
I de l'any.
I de la nostra
vida.
I del
segle.
Tot. Avatar, foc i cendra.
Això és l'únic que és pur d'aquest món. El foc va venir de la muntanya i va arrasar el bosc. El meu poble implorava ajuda.
Tercera entrega d'aquesta nissaga, Avatar, que presenta el poble de les cendres en aquesta pel·lícula. Un clan Navi, no tan pacífic, que farà servir la violència si és necessària per aconseguir els seus objectius, encara que sigui contra altres clans Navi. Què dius? Un argument meravellós. T'he de dir que no serà la darrera pel·lícula d'Avatar, perquè jo hi ha coses que no les, jo hi ha coses que no les entenc.
Sí, jo tinc també una relació molt especial amb aquesta
saga. Vàrem estar 1.000 anys sense tenir continuació de Star Wars, i després el típic per fer 9 pel·lícules, més no sé quant d'universos paral·lels en sèries i coses.
I tu no te pots ficar dins aquesta part, perquè tampoc coneixes l'univers, o sigui que alerta amb el que dius, perquè no se pot ficar totes les pel·lícules de Star Wars en el mateix sac. Dit això, continua.
Per començar, sí que sé de què xer, com sempre.
No has vist ni una sencera. Quina has vist sencera? Vinga, un, dos, tres, respon d'altra
vegada. Vaig veure Star Wars.
Quina?
La 4, que va ser la primera.
Sí.
I llavors vaig veure...
Però mai... Cada les antigues, vols dir? Si feim aquest debat, mos menjarem les estrenes cinematogràfiques,
no,
o sigui que...
Grau, és que no estic criticant Star Wars. Ara mateix estàs fent de friki fan sense
Venga,
que
continua.
Jo hagi... No, però dic que George Lucas va estar molt de temps entre les tres primeres pel·lícules, que són la quarta, la cinquena i la sisena, i la resta, i ara han creat un submón a les totes amb Star Wars, i tens la sensació que en James Cameron està fet exactament el mateix amb Avatar, que era el punt en el que anava. Però com que mai me deixava acabar una frase, i vos enceneu tot soles, i anava a dir que ja està preparada l'estrena d'Avatar 4 per l'any 2029 i d'Avatar 5 per l'any 2031. Que no sé si això a mi m'embafaria una mica, si tenim en compte que Avatar 1 no me va entusiasmar i me vaig quedar adormit en el cine quan la vaig anar a veure. Aquesta pel·lícula està nominada a 2 Globus d'Or. Atenció, quin Globus d'Or. Millor cançó i millor taquilla. Què dius? M'assembla fantasia. I també en el Critics' Choice Awards, que ha rebut una nominació en els millors efectes especials. Torna a dirigir James Cameron, que també ja va fer Titanic, com molt bé sabem. Repeteixen els mateixos protagonistes, en Sam Worthington, na Zoe Saldana i Stephen Lang. I en aquesta quarta pel·lícula s'afegeix... Perdona, en aquesta tercera s'afegeix Noona Chaplin, la neboda d'en Chaplin. La neboda, la neta d'en Chaplin.
La filla d'en Geraldine.
I think so.
Clar.
Sí, i serà també a la 4 i a la 5, és a dir, que ja que l'han fitxada, serà la resta de pel·lícules. Què diu Luis Martínez en el diari El Mundo? Diu que és un malbaratament visual que competeix amb un relat atzerós i recurrent que confon emoció en marxa, en frenesí. Diu acció i reacció, crisi contra crisi, eufòria i depressió, que, si hem de dir la veritat, esgota en cada un dels seus incontables finals. Per tant, en el Luis Martínez no li ha agradat gaire. Diu, no tiro d'aquest marxant, que saps que per mi és un déu, escrit de l'ABC. Tal vegada aquesta darrera entrega d'Avatar tingui alguns tics o zones repetitives, però és enlluernadora, entretinguda, èpica, i a la seva manera és lírica, i empra el rellotge del bolero, aquell que no marca les hores. Ho he trobat meravellós.
Home, sí.
Que és homenatge a los Panchos.
Jo et dic una cosa, jo l'aniré a veure perquè les he vistes totes, però no sóc Avatar fan. Hi ha una cosa que no m'acaba de convèncer respecte al disseny dels personatges, respecte a les històries, tot i que no me la perdré, i sobretot per festes.
I de jo, mira, també els he vistes totes, però crec que ja n'he tingut prou, i sí que aniré a veure la de Jodie Foster, que torna en el cinema en vida privada, parlant en francès a la versió original.
J'ai pensé à quelque chose, Gaby, et je veux que tu le prennes au sérieux.
Oui.
Hein, ok.
Bon.
C'est à propos de ma patiente.
Sur le fond de tes oreilles.
C'est la troisième séance que vous avez resté sans prévenir, Paula. Au bout de trois séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Je pense qu'elle s'est assassinée. Mais par qui et pourquoi?
Ja ho heu pogut escoltar, Jodie Foster parla en francès per primera vegada a una pel·lícula sencera. Aquí fa de psiquiatra de prestigi, té una vida ordenada, una carrera impecable, i han de dir que té una mirada clínica sobre la resta del món, fins que un dels seus pacients mor en circumstàncies que ella considera sospitoses. Convençuda, com si fos una Miss Marple, que no ha estat una mort natural, comença una investigació privada pel seu compte, i el que comença com una sospita professional esdevé una mena d'obsessió personal que la du a través passar límits, qüestionar la seva pròpia ètica, qüestionar-se-la, i exposar les contradiccions d'una dona que sempre havia tingut totes les respostes. Tot això amb una mica d'humor, una mica de nervi i una mica d'energia que no solem associar habitualment en aquest tipus de personatges, que jo el que agraeixo és que sigui una dona madura que se posa a fer aquesta investigació. I na Jodie Foster, parlant en francès, té un accent que sembla que és natural, com a mínim, des Batlier de Paris. Les coses com són, perquè ho fa meravellosament bé. Dirigeix na Rebecca Zlotowski i l'acompanya, i acompanya na Jodie Foster en Daniel O'Teal, que és un d'aquests clàssics del cinema francès, que hem pogut veure comèdies intranscendents com Les Placards o pel·lícules una mica més serioses i que a mi m'agrada més com O nom de ma fill. Què diu la crítica? Nelsa Fernández Santos, El País, diu que és un thriller que té tints còmics que recorden les pel·lícules de Woody Allen, que té un càlid color tardoral i que aquesta vida privada és entretinguda, irònica, i que permet a Jodie Foster fer qualque cosa més que fer gala del seu francès envejable, perquè et fa una molt bona interpretació. Cosa que també destaca en Nando Salvà, del periòdico, que diu una magnètica Jodie Foster salva la intriga de vida privada de del no-res. Una mescla d'intriga criminal, una mica d'oiuda i estudi psicològic una mica confús, que funciona molt millor entesa com una comèdia romàntica a què li hem afegit un puntet de slapstick.
No sé, crec que només perquè la interpreta Jodie Foster ja paga la pena paga veure aquesta pel·lícula. L'argument és vera que perquè té com algunes particularitats de mescla de gèneres, però sí, paga la pena.
Perquè en aquest programa som de na Jodie Foster, d'en David Foster Wallace i de Foster Hollywood. Nosaltres som així.
I de na Marisa Paredes, que arriba a la tercera estrena d'avui, la tercera pel·lícula d'avui, que és precisament el llegat pòstum d'aquesta gran actriu.
¿Qué escribe?
Ideas per possibles pel·lícules.
Qué interesante eso del cine.
Eso pensa que també té les seves dificultats.
Tu no sabes lo que...
Si vos agradar la pel·lícula Shortcuts de Robert Altman, és allò que proposa, en aquest cas, el director Luis Miñarro, que és un director de documentals que n'ha fet una catralada i que, com a director de ficció, té pel·lícules com, per exemple, Estela Cadente. De què va aquesta pel·lícula? Una estació d'autobusos d'una ciutat gran, passatgers de tot tipus pugen a un autobús, que és el número 8, amb un destí una mica estrany, circunvalació. El conductor d'ulls cabells llargs i tota la pell coberta de tatuatges d'ossos, com si poguéssim veure un esquelet sota d'ell. El seu rostre és un misteri i a partir d'aquí ja te pots imaginar com anirà aquesta pel·lícula, amb una mescla de personatges que anant descobrint paulatinament totes les seves històries, i vas a veure aquesta pel·lícula sobretot per al repartiment. Primer, perquè aquesta pel·lícula pòstuma d'en Marisa Paredes té Noriol Pla, que està a Premi Emmy, fa no res, per la sèrie Jo Adicto, que podeu veure a Disney Plus, Nemma Suárez, en Francesc Corea, en Merlí, de la sèrie de TV3, també en Albert Pla, que després d'haver fet La Messias, no l'havien pogut tornar a veure al món de la ficció, sí, com a cantant, ja són ingredients com per anar a veure aquesta pel·lícula si vos agraden aquests actors. Què diu el Luis Martínez del Mundo? Inclassificable, sensual, malparlada, estones, es tracta quan vol, i gràcies a Marisa Paredes, en aquell que va ser el seu darrer treball, una pel·lícula imprescindible. Què diu en Jordi Balla de La Vanguardia? Una pel·lícula pintoresca i anàrquica en format road movie. Som el regne de l'humor surreal i del non sequitur, i davant d'aquesta sèrie de vinyetes dialogades brillantment, diu ell, i un cinema absolutament lliure i personal com és el de Luis Miñarro. La crítica l'ha posat bé. No sé si... És que tinc com una mica de por d'anar a veure aquesta pel·lícula. No sé si tant perquè ets òpera pòstuma de Marisa Paredes o perquè realment estan davant una nova troballa per connoisseurs.
Quina pena, la veritat. Aquesta gran actriu que han seguit tantes pel·lícules, a veure aquesta pel·lícula, inevitablement...
Pantella ja no és.
Sí, mos fa recordar, no?
No m'ha de dir-ho. Marisa Paredes, protagonista d'una de les meves pel·lícules de referència i preferides, com és La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar, que és una meravella.
I a banda era una actriu que tenia una elegància parlant, explicant, interpretant, que és vera que poques actrius, no?, se poden comparar a Marisa Paredes, i només perquè ella la interpreta de forma pòstuma, jo crec que paga la pena veure aquesta pel·lícula.
I davant i darrere les càmeres. Ho dic perquè,
sí, tu et vas tenir oportunitat de conèixer-la. No, mira, quina amiga, sort.
Jo no, però la meva amiga Cati Moya va presentar a Cine Ciutat una pel·lícula en col·loqui on ella hi era, i me va dir, és una senyora davant i darrere les càmeres. I a mi, si m'ho diu una Cati Moya, paraula segellada, com si fos un notari.
Idò, mira, seria una bona aposta per aquestes festes. Ara, la cartellera, és vera que s'anima moltíssim, perquè sempre durant Nadal és vera que tenim estrenes des de les superpel·lícules i superproduccions de Hollywood fins a joies, com podria ser aquesta. Són les 11:58, actualitat esportiva. Amb el cap de setmana ja començat, Miqui Tous, actualitat esportiva, que passa per...
Pel partit del Mallorca d'avui vespre, el darrer de l'any 2025. El Mallorca, que vol acabar aquest any amb una victòria, juga un partit complicat al camp d'un rival directe, com és el València, sabrem la darrera hora d'aquest partit, que amb el nostre company Antoni Fuster, que ja es troba a terres valencianes. També escoltarem a Dani Rodríguez, que s'ha acomiadat del mallorquinisme i també del club. El jugador gallec ha rescindit el seu contracte amb el Mallorca després de 7 temporades i mitja. També tindrem temps per parlar de la U d'Eivissa, perquè xerra el seu entrenador, Miguel Álvarez. Diumenge juga contra l'Alcorcón, juga moltíssim la U d'Eivissa, també l'entrenador, perquè si no guanya podria ser destituït. I acabarem parlant de bàsquet, perquè demà juga l'Azul Marino a la Lliga Challenge, el líder d'aquesta categoria, i també diumenge juguen els tres equips balears de la primera FEB. Farem tota la prèvia d'aquests partits.
Bon cap de setmana, Miqui.
Igualment, gràcies.
També per als nostres oients, tornem dilluns a partir de les 9.
El dia, IB3 Ràdio.